Radio Vilafranca.
Ara que som al mes de setembre, molts doncs es proposen nous reptes per encarar aquest curs que comença, i entre dels molts objectius que tenim doncs és el de fer més esport, menjar més saludable, i de la mà de l'Adrià Fernández repesquem la secció Esport a taula, concretament el primer programa on ens parlava d'aquest exercici físic, aquest esport saludable, que és un bon moment ara per començar-ho, ja que som al mes de setembre. Recordem que l'Adrià no és cap expert en la matèria, sinó un aficionat, i ell ens portarà doncs algun dels consells per poder passar doncs tot l'any de forma equilibrada i saludable. Encarem el cap de setmana i cada divendres en aquesta hora ho fem amb l'Adrià Fernández, on ens porta la seva secció Esport a taula. Recordem que l'Adrià no és cap professional, ni tampoc cap nutricionista, ni entrenador físic, sinó que des de la seva experiència ens explica alguns consells que podem seguir per estar al dia i també doncs, ben entrenats. Dona consells, ens dona també el seu testimoni en relació a aquesta dieta saludable i sobretot en l'exercici físic. Adrià, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Marc, què tal, molt bé.
Hem parlat en les darreres dues setmanes de dieta saludable, sobretot pel que fa als mesos d'estiu, exercici. Avui de què ens parlaràs?
Bé, avui tractarem un tema que afecta també a molta gent, com és el moment de fer esport, no? De mantenir uns bons hàbits, tant en l'alimentació com en l'esport, per aquells que tenen una vida molt atapeïda, no? Que no disposen de gaire temps per fer-ho, i que per circumstàncies doncs no tenen tant temps com els agradaria.
És una cosa molt habitual, eh? Gent que dedica moltes hores a treballar, arriba al vespre, tenen un foradet no? I potser és l'única estona que li poden dedicar a fer esport, però per contra doncs, hi ha molt de criteri, doncs descansen perquè l'endemà han de tornar a treballar. En aquest cas, podem trobar algun forat per fer exercici, Adrià?
Segur que sí, perquè és molt habitual que la gent digui: ostres, que ja no tinc temps de fer esport, no tinc temps de menjar saludable, sempre hi ha temps...
Aquest és un argument, eh? Potser és l'argument estrella.
La principal excusa, no tinc temps. Sempre hi ha temps per menjar bé, per fer esport, i avui doncs veurem que és molt més fàcil i possible del que sembla. De fet, només cal saber com aprofitar les petites estones i tenir quatre idees clares. Comencem parlant de l'alimentació, perquè... ara a l'estiu costa, per aquells que tingueu poc temps, doncs cuinar saludable és més complicat. Per tant, com podem menjar sa en poc temps? Doncs, per exemple, una manera d'aprofitar el temps és cuinant una vegada i menjant-ne tres. Què vull dir amb això? Doncs que quan cuinem podem aprofitar per cuinar més quantitat de menjar i distribuir aquest menjar durant la setmana. És a dir, un dels millors trucs per estalviar temps entre setmanes és això, no? Avançar la feina quan cuinem. Si fas arròs, doncs fes-ne una miqueta més i en guardes, o per tres àpats, no? Després, si poses verdures al forn, aprofita per fer-ne dues o tres racions. Així, d'aquesta manera, també estalviaràs energia, no? És a dir, que tots són avantatges. Si et fas una truita, doncs en pots preparar dues, no? Ja que estàs ja batent els ous, aprofites i te'n prepares una altra, la guardes per l'endemà, i d'aquesta manera estalviarem temps. I no crec que sigui gaire difícil, no?
Costós,
no ens hem d'esforçar molt per afegir una miqueta més de quantitat de menjar a l'hora de preparar-ho.
L'Èlia Vidal cada dimarts també ens porta una secció de cuina, i realment aquests consells, no? Veig que coincidiu bastant amb aquesta idea de cuinar poc, però aprofitar, no?, aquests aliments perquè ens poden servir també per altres àpats. Una cosa que passa molt sovint a l'estiu és que volem anar a la platja, volem anar a la piscina, cuinem al matí i ens emportem la carmanyola, no?, per dinar allà. Tu ets dels que ho fa, això també. De quina manera podem dinar fora amb un menjar que hem cuinat nosaltres, evidentment, però que no es faci malbé i que sigui saludable, no? Hi ha aliments que ens permeten fer aquest dinar o menjar o sopar de carmanyola i que no es faci malbé?
Sí. Jo sóc de carmanyola, sobretot quan vaig a la platja, per exemple, Són aliments com, per exemple, la pasta, no? Mm-hmm. Un plat de pasta bullida, pasta fresca, no? Li afegeixes tonyina,
olives... Aquesta manida de pasta, no? Olives, una mica de pernil, fins i tot moresc...
Correcte, no? Ou dur, també. Tot plegat, doncs, ens permet menjar saludable i ens permet, doncs, tal com comentava fa un moment, cuinar una mica, si hem de fer pasta, doncs podem bullir una mica més de quantitat per tenir-ne per altres dies.
És ideal, això, eh? Ara que ja quasi s'acosta el migdia i molts estem planificant què farem per dinar avui, doncs mira, tenim consells de la mà d'Adrià per no perdre, no, aquests hàbits saludables i també poder gaudir, evidentment, de les activitats que hem de fer durant el dia. Què més, Adrià?
Així
què més?
Després, el congelador i la conserva són uns grans aliats, no? Per si tenim poc temps, les verdures congelades, els pots de llegums, el peix en conserva... Són opcions que són ràpides i a més són fàcils i saludables de cuinar. Després, per exemple, un plat de mongeta verda congelada amb ou dur i un rajolí d'oli d'oliva podria ser, doncs, un dinar ben complet i fàcil de cuinar. A banda d'aquesta previsió, no, a l'hora de cuinar, també cal comprar amb previsió. I què vull dir amb això? Doncs que si omplim la nevera de productes ultraprocessats perquè no tenim temps... És el que acabarem menjant, no? I els hàbits saludables comencen al supermercat. Quan tu ets al supermercat és quan tens el poder de decidir si menjaràs sa o no menjaràs sa. Llavors és el moment d'escollir aquests productes, aquests aliments, que ens poden, doncs, anar millor per mantenir uns hàbits saludables.
Un altre consell, no?, per aquells que van al supermercat és fer-ho amb la panxa plena, perquè quan anem abans de dinar, no?, abans de sopar, evidentment que anem amb gana i agafem tot allò que potser ens agrada, sí, evidentment, però que no necessitem o potser no és tan saludable, no? Llavors, si anem amb la panxa plena al supermercat, evitarem comprar coses innecessàries o coses que realment no són tan saludables i que podríem viure perfectament, no?, sense això. I després la butxaca, és això que dèiem, també comentàvem la setmana passada, que són diners potser innecessaris. Menjar i comprar el just per mantenir una dieta equilibrada, no?, i que després puguem passar el dia també sense passar gana, evidentment.
Sí, totalment. Estic totalment d'acord amb tu, Marc. Si podem anar a comprar amb l'estómac ple, doncs segur que ens estalviarem molts diners i...
Que evitarem comprar coses innecessàries.
I a més serà beneficiós per partida doble, perquè ens permetrà, doncs, això, no?, tenir uns hàbits més saludables. Després, si tenim fruita, iogurts naturals, ous, pa integral, verdures fresques, aquestes són opcions... que són saludables i doncs que les tenim molt a mà. Per tant, tal com comentava, no menjar bé no comença a la cuina, sinó que comença al supermercat. Uh-huh. Després, important, també no cal fer plats sofisticats, no? Un àpat sa pot ser una truita, per exemple, amb espinacs, un tall de pa integral, una amanida de llenties amb tomàquet, una mica de ceba, formatge... I amb això què vull dir? Doncs que menjar sa no vol dir fer plats bonics o complexos, sinó que vol dir donar-li al teu cos el que necessita amb el que tens. Una miqueta, doncs, aquests serien els consells, no? Si tenim poc temps a l'hora de cuinar i dubtar, doncs, per opcions que siguin saludables, no?
Uns aliments que són completament compatibles, no?, amb l'exercici físic, que molts aprofitem per fer durant l'estiu. Si et sembla, Adrià, no sé si volies comentar alguna cosa més relacionada amb l'alimentació, però podem començar a parlar d'aquest exercici físic, d'aquest esport saludable, aquestes rutines, per la gent que no té tant de temps perquè treballa, no tenen mil qüestions. A veure, el primer de tot, què hem de fer, no? Buscar aquella estona del dia que segurament costarà trobar-la, però... amb esforç, no?, l'aconseguirem. Trobar com una hora del dia o res, 30 minuts fins i tot, no?, per començar tot a estar bé, per fer aquest exercici tan necessari.
Per descomptat, Marc. L'estiu no ha de significar deixar de moure'ns, no? L'estiu, tot el contrari, no? Podem fer activitat física d'una altra manera, més lúdica, més variada, uh-huh. I ens pot permetre, doncs, descobrir experiències noves, com per exemple excursions, rutes a peu, bicicleta, natació, fins i tot caminar per la platja, no? quan cau el sol, que és un moment preciós. No?
Més amb la posta de sol, què més? Què més? No necessitem? O anar a jugar, mira el camp, no? Anar a jugar a tennis amb els col·legues, o, jo què sé, a vòlei, no? Ara el voleibol a la platja també convida molt, a anar a la muntanya, a fer excursions, no? Calla, que esports d'estiu, no? Aquests esports d'estiu que els hem d'aprofitar, també, perquè si no ens haurem d'esperar fins l'any següent, no? I ara que per fi tenim aigua, hem deixat més o menys enrere aquesta sequera, hi ha molts parcs naturals, hi ha molts llocs on han reprès aquesta activitat estiuenca, aquest kayak, aquest paddle surf, no? Que,
això t'anava a dir,
que això també està molt bé.
Un paddle surf, no? Un jocs a l'aigua, que et mantindran hidratat, no? Ens sentirem frescos i a més, doncs, ens ajudaran a mantenir-nos actius.
I plans per fer en família, eh?
Sí, que... en família, amb amics.
En esports. Són activitats que també són esport, perquè és això que diem, no? Ens acabem movent i acabem fent exercici. I per fer amb esport amb els més petits de la casa, vull dir que són activitats pensades també per a tots els públics.
Ara ens estarà escoltant la gent i pensarà, però si jo no tinc temps de fer això, no estic tot el dia treballant.
Bueno, l'època de vacances també és una bona època, no? Que és el que dèiem. Marxem de vacances al Pirineu, marxem de vacances a algun lloc de costa, doncs.
És el millor moment. I ens hem de mantenir actius sempre. Per què és que no tinguin vacances? O que encara no li ha arribat el moment de tenir vacances, també hem d'aprofitar qualsevol estona per moure'ns, no? Vull dir, no ho sé, 15 minutets al vespre, ni que sigui, anar a caminar pel poble, anar a caminar per on estigueu. Tot suma. I fer-ho a aquestes hores del dia, aquestes últimes hores, doncs, és la millor opció. És la millor opció perquè, doncs, és l'hora que la temperatura ha baixat ja i és més còmode tant pel cos com pel cap, no? Després també la calor també ens pot afectar
mentalment. Després hi ha una cosa molt important, que sembla que no ho hem comentat en les darreres setmanes, que quan diem la paraula esport o exercici, molta gent es pensa que és tancar-se en un gimnàs, no? I matar-se a fer peses o, no? o fer barres. No, estem veient que no, eh? Vull dir, una persona creus que pot aconseguir els mateixos objectius, no? Que una persona que va al gimnàs que una que fa kayak, per exemple, eh? Evidentment que després ho hauràs de complementar amb altres exercicis, no? Per acabar d'ajustar-ho tot. Però gaudint de l'esport fent kayak, es poden aconseguir els mateixos objectius que una persona que va al gimnàs, per exemple?
Clar, depèn dels objectius.
Clar, aquí dependrà, no?
Depèn dels objectius. Si l'objectiu és tenir una vida saludable i mantenir-se actiu físicament, sí, perquè tot l'esport ens porta el mateix, no? Ens porta la salut i estar actius. I això, a la llarga, és beneficiós per nosaltres, perquè el sedentarisme, en edat avançada, ja pot ser horrible, no? Pot ser mortal, fins i tot en alguns casos, perquè ens costarà més fer totes les coses. Ens costarà més. Si nosaltres ens mantenim actius durant tota la nostra vida, fem una mica d'activitat física cada dia, ho notarem. Sobretot ho notarem quan siguem més grans, perquè no tindrem tantes dificultats a l'hora de fer, depèn quines cosetes. Això que ara ens resulta molt fàcil, com obrir un armari i agafar una llauna de conserves,
sí, sí.
Quan siguem més grans, si no ens hem mogut mai, ens costarà molt més. Per tant, és indispensable. I això que em deies dels objectius, doncs depèn cadascú quins objectius tingui. Tots els esports ens ajuden a tenir una vida saludable, però depèn quin en concret, doncs, ens permetrà assolir uns objectius o uns altres.
Parlem una mica de les rutines, o quines rutines ens aconselles per a aquella gent que, és això que dèiem, no té temps o el temps que voldria per poder-li dedicar a l'exercici. Evidentment que els resultats seran més lents, no? Però hi ha rutines, evidentment, per poder, doncs, agilitzar una mica tot aquest procés i assolir aquests objectius, que també molt important, no obsessionar-se. Aquesta també és l'altra premissa de l'esport. Què ens aconselles, no? Fer esport... quines tècniques, no? Per a tota aquella gent que potser no té el temps que voldria.
Doncs fer-ho amb ganes. Sí, és a dir, sortir a fer esport quan tinguem ganes de fer-ho, no obsessionar-nos, no? Vull dir, gaudir de l'esport, perquè a ningú... En el moment en el que no gaudeixes fent-ho, aleshores és quan no gaudeixes del procés, no? Vull dir, si tu surts a fer esport i en aquell moment, doncs, et sents et sents a gust, et sents còmode. Aquest és el moment que li donem sentit a l'esport. No cal autoexigir-se a un mateix o obligar-se a fer coses que no tenim ganes de fer. I ara l'estiu, que és més complicat, doncs no cal anar al gimnàs cada dia, no cal sortir amb la bicicleta cada dia, no? Però
serà per gimnasos, que a Vilafranca tenim un munt, un munt.
I encara en queden uns quants que han d'obrir. Segons els meus càlculs, hi ha 3 nous gimnasos que s'han d'obrir aquí a Vilafranca.
Què dius ara?
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Sí. Per tant, opcions en tenim, però és això que et deia, no? Hem de fer esport i hem de gaudir de l'esport. Per tant, disfrutar-ho i fer-ho amb ganes, perquè si no ho fem amb ganes no té cap sentit.
Serà molt complicat i és això que dèiem, no? No cal anar al gimnàs, sinó trobar una estona per sortir a caminar, que també s'agraeix després de passar tot el dia treballant, no? Poder desconnectar, perquè en definitiva és això. L'esport ens permet desconnectar i, en el teu cas, Adrià, em sembla que ho has comentat en alguna ocasió, et sents millor, no? Et sents millor un cop fas exercici.
És reconfortable i mentalment doncs t'ajuda a sentir-te a gust amb tu mateix. Tot plegat et permet doncs tenir una vida mental més saludable, no? Jo crec, no només físic, perquè evidentment el fet de fer esport ens brinda eines per mantenir-nos físicament saludables, però també mentalment parlant, doncs és molt beneficiós perquè t'ajuda a sentir-te a gust amb tu mateix i s'han de tenir propòsits a la vida. Jo sóc de tenir propòsits i tot el que fem doncs li hem de donar sentit.
Abans d'acabar, volia comentar una altra qüestió que realment es comenta i es diu, sobretot amb els pares i mares tenen aquesta preocupació. Quina edat, no?, han de començar els adolescents en el gimnàs? Alguns experts diuen que pot ser contraproduent en el sentit que encara estan en fase de creixement, no?, i que no és positiu que vagin al gimnàs a fer exercici. Què n'en penses? És a dir, suposo que tot dins d'una moderació, no?, pot ser positiu, però aquests joves que ens estan escoltant ara mateix, aquells adolescents, no?, que tenen aquell amic, aquell conegut que ja comença a anar al gimnàs, perquè això va així, eh? Vull dir, és que el meu amic va al gimnàs, jo també m'hi apunto.
És
això va així.
És una cadena.
Clar, què s'ha de fer? Quina edat és recomanable començar a fer doncs, esport que no sigui, no?, aquest tradicional, el futbol, dansa, bàsquet, etcètera.
Més enllà d'aquests esports que comentaves, que seria l'escenari més... més el millor escenari, no?, el més idoni, diguem. És a dir, fer esport des de que són petits, això ja són un... A més que l'esport inculca uns valors, no és només per estar sa, sinó que també doncs, et permet doncs, adquirir aquests valors. El tema del gimnàs és un tema delicat perquè jo no recomanaria començar a entrenar amb menys de 16 anys, no? No sóc un expert ni sé si pot ser contraproduent a l'hora de créixer, que jo crec que si ho fem puntualment no, però amb menys de 16 anys no crec que sigui una edat encara correcta,
no? per tot començar. Dependrà, interpreto, de les condicions físiques, de la constitució física de cada persona, i aquí doncs, creix de forma més ràpida i aquí no. Això també hi té molt a veure, però aquests 16 anys, a partir d'aquests 16 anys seria... No?
I ara, de fet, hi ha esports que sí que ho requereixen, no? Per exemple, els jugadors de futbol o natació, no? Va bé fer sessions d'entrenament al gimnàs, no? Sempre i quan siguin puntuals, per tant, si una persona que es dedica al món del futbol fa sessions de gimnàs, perquè una persona que no es dedica al món del futbol no pot fer-ho.
Es pot fer,
però amb cap, perquè sobretot amb aquestes edats tan poc avançades és comú doncs, cometre errors, aixecar molt de pes, s'ha d'anar amb molt de compte per evitar lesions.
més endavant, se'ns està acabant el temps, però en les setmanes vinents també seria molt interessant comentar, no, la funció, el paper de les xarxes socials, del TikTok, no, d'Instagram, en tot aquest exercici físic pels més joves. Si sembla, ho podem comentar d'aquí unes quantes setmanes. Adrià, no sé si vols acabar de dir alguna cosa, algun consell, alguna conclusió, no? Quina conclusió en traiem d'avui?
La conclusió és sempre hi ha temps, que no ens posem excuses, encara que no tinguem vacances, i que sapiguem trobar aquest moment del dia, doncs, per sortir a caminar, per sortir a córrer, per passejar, i també per menjar sa. És molt important. Ja us dic, una cosa sense l'altra no té cap sentit. Per cert, voldria puntualitzar, aclarar, tal com vaig fer el primer dia, que no sóc ni dietista ni nutricionista. Simplement parlo des de la meva experiència com a esportista i com a apassionat dels hàbits saludables, ja que considero que tots ells ens condueixen a adquirir la nostra millor versió.
Això és Esport a Taula, de la mà de l'Adrià Fernández, que cada setmana ens porta el bo i millor, els consells necessaris per fer exercici i també menjar saludable. Gràcies, Adrià, una setmana més, i ens retrobem la setmana vinent amb més propostes i també, doncs, més objectius en l'àmbit de l'esport i en la dieta saludable. Gràcies, Adrià.
Gràcies, Marc. Fins la setmana que ve. To go to sleep when I got you next to me. All night I'm riding with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical.
Físical de Dua Lipa, i amb això arribem al punt de 2:15 del matí amb el repàs informatiu.
Divendres, 9:15. És l'hora de l'Amplirock.
Comença el cap de setmana amb bon peu.
Amplirock, amb el programa que parla el teu idioma.
Amplirock, la mitja hora més potent de la setmana.
Amplirock. Escolta l'Amplirock cada divendres de 9:15 a les 9 del vespre i sabràs el que vols saber.
Sentiràs el que vols sentir.
I començaràs el cap de setmana millor que ningú.
Amplirock.
A Ràdio Vilafranca.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, quan són 2:15, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès Gama Extra. I comencem per explicar-vos que el complex aquàtic de Vilafranca treballa per reobrir la zona seca a mitjans del mes d'octubre i la piscina interior recreativa a principis de novembre. 8 setmanes després dels estralls causats per la Dana del passat 12 de juliol, que va inundar completament la planta soterrània del complex aquàtic i va deixar fora de servei tota la maquinària i la major part de les instal·lacions, excepte les piscines exteriors, l'Ajuntament està treballant per tal que l'equipament pugui reobrir parcialment. Actualment es treballa per reobrir entre els dies 11 i 13 d'octubre la zona seca, és a dir, totes aquelles zones d'activitat física en sec, sala de fitness, sala d'activitats dirigides i sala taronja, incloent el funcionament complet de tot el nucli de vestidors. Les obres de rehabilitació per l'obertura provisional suposaran diverses millores en les persones usuàries, milloren l'eficiència energètica del funcionament dels equips tècnics, millora de confort, renovació completa dels paviments esportius de les sales d'activitat dirigides i de fitness i millora també incorporació de nova maquinària per treballs de força, cardiovascular i d'activitats en grup. Es recuperarà el funcionament de tota l'oferta completa d'activitats dirigides i la sala de fitness, i també es preveu ampliar els horaris d'obertura i el nombre d'activitats dirigides. Pel que fa a les pistes de pàdel, en què es renovaran totalment els paviments esportius, es preveu la reobertura a partir del dia 20 de setembre, sense vestidors. Paral·lelament, també s'està treballant per reobrir a principis de novembre la piscina recreativa interior climatitzada, almenys de forma parcial. De forma paral·lela a aquestes solucions provisionals, ja s'han iniciat les obres de reposició definitiva de la maquinària malmesa del complex, que inclouen la substitució de tots els sistemes de filtració, calderes, climatització, desumatització i seguretat contra incendis, així com treballs d'obra civil al soterrani, tancaments i mur perimetral. Aquestes obres, amb un cost important, que se situa als 3.400.000 euros, permetran arribar finalment a l'escenari de recuperació de tota la normalitat dins del primer trimestre de l'any que ve. La Federació Empresarial del Gran Penedès i PIMEC han signat una aliança per enfortir el teixit empresarial del Garraf i el Penedès. La Federació Empresarial s'ha associat amb PIMEC com a nou soci de l'entitat amb l'objectiu d'enfortir i impulsar el teixit empresarial del territori. Les dues entitats col·laboraran conjuntament per reforçar el suport a les empreses i professionals autònoms, així com per potenciar la seva presència i representativitat institucional. Les organitzacions empresarials han formalitzat aquesta mateixa setmana un conveni d'associació i col·laboració que permet sumar sinergies i obrir noves oportunitats de creixement, serveis i participació per a les empreses associades. L'acord contempla, entre altres accions, la coorganització d'actes, jornades i projectes conjunts per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. També posar a disposició de la Federació Empresarial els programes i serveis de PIMEC en diversos àmbits i el compromís de representació i coordinació institucional per impulsar la veu de les empreses del Penedès a Catalunya. I Sant Sadurní d'Anoia es prepara per tornar a combatre la plaga de la fil·loxera. L'associació Festa de la Fil·loxera ja ho té tot a punt per tornar a combatre, com cada 7 i 8 de setembre, la plaga. El foc, la música i el color groc seran els protagonistes d'una festa que servirà per recordar a tothom que a finals del segle XIX els sadurninencs van superar la plaga de la fil·loxera que va arrasar les vinyes del Penedès. La festa, que se celebra cada 8 de setembre, per tant aquest proper dilluns, va ser declarada Festa Popular d'Interès Cultural l'any 2017 i s'emetrà un any més en directe per Penedès Televisió i la resta de televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit del dilluns. Els 7 Savis de Grècia estrenaran nova música, una peça composta per Joan Gavarró, qui ja va ser l'autor de la música original i que servirà per distingir el moment de desolació dins de la representació. I els Ceps, en el moment de fer el foc vermell, estrenen també nova composició musical que ha anat a càrrec en aquesta ocasió de Pere Gual. Aquesta nova música portarà la sensació de destrucció i preocupació que viuen els Ceps i els pagesos després de l'imparable atac de la fil·loxera. Així doncs, i per primer cop en 44 anys d'història de la festa, cada ball té la seva cançó pròpia i cada moment pot gaudir de la sensibilitat i sentiment que es mereix. La Festa de la Fil·loxera continua potenciant el foc. És per aquest motiu que durant l'escampada de fil·loxeretes d'aquest diumenge, a les 11 de la nit, s'encendran prop de 1.500 sortidors, fet que permetrà donar més força a l'arribada de la plaga a Sant Sadurní. I I des d'aquest dissabte, des de demà i fins al 28 de setembre, el Festival Enoturístic La Verema del Cava celebra la seva 10a edició amb una programació plena d'activitats que combinen la tradició vitivinícola amb la natura i la gastronomia. Durant gairebé un mes, 15 cellers de les comarques de l'Alt Penedès i de la Conca de Barberà oferiran experiències exclusives pensades per tota mena de públics, des de mans del vi i el cava fins a famílies i visitants que vulguin descobrir l'entorn del cava d'una manera diferent, propera i immersiva. Al llarg d'aquests 10 anys, més de 10.000 visitants, principalment provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona i també d'altres províncies catalanes, han gaudit d'aquestes experiències. La Verema del Cava és una iniciativa organitzada per l'Associació de Labradors de Cava, AICAVA, i les reserves per les activitats estan disponibles i es poden realitzar a través del lloc web oficial, laveremadelcava.com.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Sembla mentida. Acomiadem la temporada 2025 del Penedès en gamma extra amb la secció Sembla mentida, de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve. No calen més presentacions perquè cada setmana ho hem anat dient. És una secció molt interessant sobre l'àmbit cinematogràfic, però amb un caràcter diferent, perquè agafen doncs, mites científics de pel·lícules i els desgranen per doncs, explicar aquestes falses veritats o mitges veritats. Molt bon dia, nois. Què tal? Amb ressaca post-festa major?
Home, i tant. Bon dia, Marc. Ha sigut aquests dies molt intensos, sí. La veritat, una gran festa major, un any més.
Però ja estem curats.
Però... sí. Bé, ha sigut espectacular, però ara doncs, tornem aquí en aquesta secció i ja acomiadem també nosaltres la temporada. Estem a la 7a entrega de Sembla mentida.
7a i... permeteu-me dir, última també, perquè això ja s'acaba. Heu fet un repàs... Realment és una secció molt ben treballada i molt ben preparada aquí. Només sonen 20 minuts a la ràdio, però la feina que hi ha al darrere, que, permeteu-me dir-ho, és ingent, eh? És ingent, perquè remira les pel·lícules, es posen a analitzar-les, fan notes, vull dir que és realment molt impressionant i també doncs, d'agrair aquesta tasca que feu. Ara, si us deixo, que
gràcies,
parlem.
Marc. Gràcies. Sí, nosaltres s'ha de dir que ho hem fet molt a gust, perquè, com vam comentar el primer dia, el Martí i a mi, doncs, dues de les nostres grans passions són d'una banda la ciència i de l'altra el cinema, per tant aquesta secció ha sigut fantàstica perquè hi ha hagut una convergència d'aquests dos espais, per tant nosaltres molt contents. Doncs això, benvinguts a la 7a entrega de Sembla mentida. Aquesta secció, ara ho deia el Marc, del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, del Penedès Gamma Extra, on analitzem el nivell de rigorositat científica que hi ha darrere algunes de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. Avui, amb una enorme tristor, també hem de dir que és l'última, perquè avui s'acaba el programa, per tant també s'acaba la nostra secció. Com sempre, però, intentarem mirar el cinema amb aquestes ulleres de científics, que és un concepte doncs, que es va inventar el Marc i que ens va agradar molt, i ens preguntarem què hi ha de realitat darrere de la ficció.
Exacte. Avui tornarem, però, a l'espai, per endinsar-nos a una de les sagues més icòniques del cinema. Vam donar algunes pistes la setmana passada.
És veritat.
Si parlaríem de guerra.
Exacte.
O de galàxies.
I si ho ajuntem...
Sí, ara...
I si ho ajuntem, queda...
Star Wars,
molt bé.
Efectivament.
O la Guerra de les Galàxies.
Ara, bé. Doncs mira, ens centrem en la trilogia original, els episodis 4, 5 i 6, que van ser estrenats entre el 1977 i el 1983, i que van revolucionar el cinema i la cultura popular.
Segur que ja esteu visualitzant aquelles lletres grogues que diuen en una galàxia molt i molt llunyana, oi que sí? Avui hem de dir que sent el nostre últim programa doncs hem volgut escollir una pel·lícula o unes pel·lícules, en aquest cas una trilogia, que ens agraden molt, tant al Martí com a mi, i per tant segur que ens ho passarem molt bé, especialment bé. El compositor de la música que acabem de sentir és d'un vell conegut del programa, com no podia ser d'una altra manera per acabar aquesta secció, que és John Williams.
Sí, el trobàvem a faltar, el Joanet, eh? Jo el trobava a faltar, dic, on està?
Nosaltres, John entre John Williams i Steven Spielberg...
Sí. Jo no sé qui patrocina aquesta secció, però...
Doncs sí, sí, ja n'hem parlat en altres ocasions de la seva grandesa a l'hora de compondre, i del seu encert, a l'hora de compondre les bandes sonores del cinema. Però val la pena recordar que sense les seves partitures Star Wars no tindria ni de bon tros el mateix impacte, ni quan es va estrenar ni cada vegada que algú doncs la torna a mirar. Que Williams és el mestre de crear leitmotivs, aquestes músiques que es queden associades a quelcom en concret, i aquests leitmotivs, a més, s'enganxen a la memòria i donen una identitat única a tots i cadascun dels personatges. A hores d'ara, per exemple, és gairebé impossible separar a Darth Vader, un dels dolents principals, de la seva marxa imperial, o Luke Skywalker, un dels protagonistes, del tema principal.
Sí, i també és important parlar una mica del context en què es va gestar Star Wars. George Lucas va rodar la primera pel·lícula amb moltes dificultats, això sí que s'ha de dir. Ningú no apostava per ella perquè en el moment era una idea una mica boja, no? Esbojarrada. I, de fet, es va estrenar inicialment només en 42 sales. Però, bueno, va ser un èxit fulgurant, o sigui, més de 100 milions de dòlars recaptats en aquell estiu. I també va establir un nou model de màrqueting amb el merchandatge i les joguines, sí, sí, que encara avui sostenen l'imperi de Star Wars. Dit això, anem a descobrir quins mites amaga la saga.
Comencem.
Doncs anem a veure quins són aquests mites que se n'amaguen darrere d'aquesta pel·lícula, d'aquesta saga. Jo ara estic molt sorprès perquè no en sabria dir cap. Però vosaltres, com sempre, ens els comentareu.
I
a veure.
El primer, que és el sol espai, hem de dir que és una mica de repàs del que ja vam tractar a Gravity, doncs perquè Gravity també té temàtica especial i, per tant, tots dos ho comparteixen. Que és que a Star Wars escoltem motors de naus, explosions i trets de blàster enmig de batalles especials. Que el blàster és, per dir-ho d'alguna manera, les bales de llum que surten de les naus especials. Per si algú no ha vist la pel·lícula...
El típic fiu-fiu que sona, no?
Sí, allò, fiu-fiu-fiu-fiu, quan es persegueixen. Doncs a la realitat això és impossible. El so és una ona mecànica que necessita un medi material per propagar-se, com l'aire o l'aigua. Llavors, l'espai interplanetari i interestel·lar és un buit quasi perfecte. No hi ha partícules suficients per transmetre vibracions. Per tant, una batalla galàctica real seria completament silenciosa. Com quan vam explicar a Gravity que si t'explotava un satèl·lit al teu costat, ho veuries perfectament, però no sentiries absolutament res.
Sí, tanmateix, però hi ha una cosa molt interessant, que és que la NASA té publicat un projecte que s'anomena Sons de l'Espai, que no són sons en sentit estricte, però són dades de camps electromagnètics i de plasma que es transformen en freqüències audibles. Llavors, és un recurs divulgatiu, per tant, lògicament, no és com el so que se sentiria la realitat, no? Però fa que allò que... O sigui, ens fa entendre, com si diguéssim, que passem una part com cinematogràfica de la realitat, no? Com una mica com transformar-ho.
Exacte.
Llavors, passem ara cap al segon mite, Marc, si em permets.
Som-hi.
Que és el del cinturó d'asteroides.
Que hi ha de cert o no en aquest mite.
Ara, exacte. Doncs mira, a l'Imperi contraataca, que és l'episodi 5è, hi ha una seqüència mítica en què el Falcó Milenari, la nau espacial més icònica, capitanejada per Han Solo, que és Harrison Ford, a la gran pantalla, entra dins d'un cinturó d'asteroides i ha d'esquivar contínuament roques gegants, no? A la realitat, el cinturó d'asteroides més dens del nostre sistema, el sistema solar, és el que hi ha entre Mar i Júpiter, i no és tan dens ni de bon tros com el pinten a la
pel·lícula. O sigui, l'exageren moltíssim.
Moltíssim.
I tant. Que, o sigui, que el nostre cinturó més dens sigui el de Mart i Júpiter no voldria dir que en algun altre lloc no hi pogués haver més dens, evidentment, però dels que coneixem nosaltres, que de moment el més dens és aquest que hi ha entre Mart i Júpiter, doncs la densitat és inferior perquè els objectes espacials que trobem en aquest cinturó estan separats de mitjana per centenars de milers de quilòmetres. És això, no? Evidentment, no hi ha una distància per tots, i n'hi ha que estan més a prop, n'hi ha que estan més lluny, però és això, estaríem parlant de centenars de milers de quilòmetres de separació entre ells. Llavors, travessar-lo, no? Si nosaltres ara que féssim una nau espacial i emulant Star Wars, doncs volguéssim anar a travessar aquest cinturó entre Mart i Júpiter, ens avorriríem molt més que l'escena de Han Solo a la pel·lícula. Però tot plegat seria molt més segur, tot sigui dit, ja que seria extremadament improbable topar amb un asteroide. De fet, si l'espai tingués regions tan denses com mostra Star Wars, la gravetat dels propis objectes hauria fet que s'unissin en un planeta fa milers de milions d'anys. El que veiem, per tant, és ficció, perquè el cinema necessita tensió i acció.
Som-hi cap al tercer mite. I són els planetes amb dos sols, com a la pel·lícula Tatooine. Un dels moments visuals més recordat és Luke Skywalker, el protagonista, mirant els dos sols de Tatooine. Durant dècades semblava fantasia, però el 2011 es va descobrir que el planeta Kepler-16b, que orbita dues estrelles alhora. Per tant, en aquest cas és com un semimite. T'hem portat un pseudomite, no? Algo que al principi pots dir, s'ho han inventat 100%, vull dir, què estan dient? Però que en veritat, al final,
era real.
I va ser com una mica predicció, no? No sé si sabíem coses, no sé si George Lucas tenia alguna filtració... No, això no ho sabrem. Però sí, això demostra que els sistemes binaris, és a dir, amb dues estrelles, poden tenir planetes, malgrat que costi una mica d'imaginar, com ara deia.
Sí. Sobre Kepler-16b sabem algunes cosetes més, com per exemple que no és habitable. És un planeta gasós i fred. Ara bé, sí que tenim coneixement, segurament ho haureu sentit a les notícies, que en altres sistemes binaris hi podria haver mons rocosos, més similars a la Terra, on l'aigua líquida potser seria possible, i ho diem així amb un doble condicional, tot i que de moment aquests planetes no complirien amb els altres requisits per ser habitables pels humans, com per exemple la temperatura, les condicions atmosfèriques, o senzillament perquè estan tan lluny, a tants anys llum, que és aquesta unitat astronòmica que es fa servir, que no seria impossible per motius pràctics que els éssers humans hi poguéssim anar a viure.
Un planeta amb dues estrelles, dos sols, i dius que és del més fred, és un planeta fred, en el sentit que no escalfa tant com el Sol.
Sí, perquè aquí tenim la sort, per exemple, en el planeta Terra, per citar un exemple que tots més o menys coneixem, que és l'atmosfera, amb les condicions de pressió i de combinació de gasos que hi ha, que permet que l'escalfor que hi entra, una part sí que s'escapi, però la resta es quedi retinguda i, per tant, que hi hagi vida, que hi hagi una temperatura, doncs, que és la que permet que aquest planeta l'habitem els éssers humans. Quin és el problema? Doncs que amb els efectes de gas hivernacle, a causa de l'acció humana, doncs, cada vegada, diguem, aquest equilibri que hi havia entre escalfor solar i llavors s'escapa una part però la resta es queda i hi ha una temperatura agradable i apta per la vida, doncs cada vegada s'escapa menys escalfor solar i la temperatura puja més. I per tant...
I potser afavoreix altres formes de vida, no? Sí. Diríem que...
Però a la vegada ens desafavoreix la nostra. Totalment. Perquè ja ho hem vist aquest estiu amb aquests episodis de calor extrema. Sí, sí.
Què més tenim?
Doncs el pes del sabre làser o de l'espasa làser, com també se li diu. Que
tothom coneix, que tothom té al cap.
Exacte, allò que és tan icònic de Star Wars també, de color verd, de color vermell, de color blau. Si fos real, aquesta espasa làser seria una fulla de plasma continguda dins d'un camp magnètic. Llavors el plasma té molt poca massa, de manera que pràcticament no tindria pes. Per tant, el pes real seria només el de l'empunyadura. Però a les pel·lícules, George Lucas, el director, va voler que els actors els brandessin com si fossin espases medievals, amb un moviment lent i pesat per donar solemnitat a l'escena.
Per això, quan veiem Obi-Wan o Darth Vader mantenint duels èpics i icònics, la lluita sembla més teatral que atlètica i lleugera. El realisme científic és nul, però el valor cinematogràfic és inqüestionable.
Què més tenim?
Anem cap al cinquè mite, que seria la destrucció d'un planeta. Destruir un planeta com el d'Alderaan, com fan els dolents amb un raig superpotent, requeriria una energia extraordinària. Aproximadament 2×10^32 joules.
Que és una barbaritat.
Sí, exacte. És, bueno, quasi inimaginable, no, Gerard? Això equivaldria a tota l'energia que el Sol emet en una setmana. O sigui, imagina't, per dimensionar. Ni tan sols amb la tecnologia més avançada que podem imaginar seria possible generar i focalitzar aquesta energia en un segon.
Sí, a la saga l'explicació és l'ús d'uns cristalls, anomenats Kyber, com a font d'energia. és, òbviament, un recurs màgic i no científic, però serveix per crear un dels moments més impactants de la trilogia i que afegeix tensió a la trama argumental, perquè, doncs, quan explota aquell planeta a causa dels raigs és visualment impactant.
Sí, sí. Tenim un sisè mite, també?
Sí, relacionat amb la hipervelocitat. Doncs que Star Wars és en aquell moment en què la pantalla es torna tota blanca perquè se suposa que s'està viatjant a la velocitat de la llum. I el veiem moltes vegades de la mà de Han Solo, que ja hem dit que era Harrison Ford a la gran pantalla, mentre pilota el seu Falcó mil·lenari, la nau espacial, travessant galàxies en qüestió de segons, justament gràcies a haver activat la hipervelocitat. Llavors Einstein va demostrar que res pot superar la velocitat de la llum, ja que l'energia necessària creix fins a l'infinit per poder-ho aconseguir, com ja vam comentar amb l'episodi de Regreso al Futuro. Llavors l'única escletxa teòrica que faria aquests salts del Falcó mil·lenari possibles és la deformació de l'espai-temps, que això s'anomena motor del Cuvier. I és una teoria, doncs, proposada el 1994, que explica, doncs, que es podria contraure l'espai davant de la nau i l'expandiria endarrere i, per tant, doncs, això podria permetre que viatgés tan ràpid.
Exacte. A veure, és una hipòtesi teòrica amb molts problemes, sobretot la necessitat d'energia negativa, de la que ja havíem parlat també anteriorment, un concepte que encara no sabem si és físicament possible. Per tant, la hipervelocitat de Star Wars és, diríem, pura ficció, però basada en un concepte que alguns físics exploren de manera especulativa.
I abans de passar a les conseqüències, tenim fins i tot un setè mite.
Sí, perquè avui hem dit que era l'últim capítol, sí. És una trilogia que ens agrada molt i...
Clar que sí, ben fet.
Sí, sí. Doncs està relacionada amb els blasters lents, que són aquestes, per dir-ho d'alguna manera, bales especials de llum, que doncs, són visibles aquests trets de color vermell o verd i són prou lents perquè els personatges els esquivin amb la nau espacial o com sigui. Llavors, en realitat, un feix làser viatja a 300.000 km per segon, que és la velocitat de la llum, perquè el làser és llum. Llavors, seria invisible a simple vista, per tant, ens hem d'oblidar d'aquests colors vermells o verds, i com que aniria a la velocitat de la llum tan ràpid, seria impossible de reaccionar-hi. Doncs el que veiem a la gran pantalla és més aviat un raig de plasma amb velocitat reduïda per motius visuals. Si fossin làsers reals, la batalla acabaria abans que ningú pogués aixecar l'arma i no tindria cap gràcia perquè dispararien però no es veuria.
Res.
Explotaria una nau i no sabries per què.
Sí, semblaria que falten els efectes especials. Què està passant aquí? Mira, perquè si un feix de llum no s'atura en l'aire i tampoc pot xocar amb un altre feix. Per tant, per molt que ens dolgui i ens entristeixi, la idea d'un sabre làser és, per tant, impossible des del punt de vista físic, no? El que és interessant és com es va crear el so icònic, que era barrejant el soroll d'un projector de cinema vell amb interferències d'un micròfon passat per davant d'un tub de televisió. Tot un muntatge així una mica curiós, però que al final va resultar en un so bastant icònic.
És la màgia del cinema.
Sí, és un recordatori que, encara que la física digui que quelcom no és possible, la creativitat artística pot generar una icona mundial.
Déu-n'hi-do! I tot això, quines conseqüències ha portat o encara porta aquí a la vida real?
Doncs, primer, tenir present que ja ho hem dit també amb les altres pel·lícules de ciència-ficció que hem tractat, que és que la ficció no prediu el futur ni descriu la realitat, en principi. Vaja.
Clar, a més estem parlant d'una pel·lícula d'una saga molt popular, eh? I de les més vistes de la història del cinema.
Sí, llavors, es diferencia amb això de la realitat, però a la vegada té un impacte evident, no només perquè moltes vegades doncs, difon mites que la gent acaba creient com a verdaders, sinó que també pot despertar la curiositat i fins i tot condicionar les línies de recerca. Llavors, un exemple clar és el sol espai que abans comentava el Martí. Sabem que no pot propagar-se en el buit, però gràcies a les batalles sorolloses a la saga i l'imaginari creat del caos sonor a les batalles galàctiques, la NASA va aprofitar per fer divulgació amb els famosos sons de l'espai, convertint dades electromagnètiques en freqüències audibles i aprofitant-se d'aquest error de ficció que genera interès real per l'astronomia.
Sí, exacte. Passa mateix amb el cinturó d'asteroides i amb Tatooine, el planeta que parlàvem que tenia dos sols. La imatge d'un cinturó dens va obligar a explicar com és de debò l'espai interplanetari. I quan es va descobrir Kepler-16b, el primer planeta fora de la gran pantalla amb dos sols, tots els mitjans el van batejar com el Tatooine real, no? Sense la pel·lícula, doncs, aquesta troballa hauria estat molt més tècnica, molt menys ressò, probablement, molt menys mediàtica.
Molt bé. I ara arriba, com sempre, el moment més esperat de la setmana. Serà la darrera setmana que em poseu a prova, per tant, se m'acaba l'època d'exàmens. Sí. Estic content, però també trist, perquè és una cosa que fa molta il·lusió. Sí. Avui, a veure, les preguntes són fàcils, difícils, i m'agradaria que al final em posessis una nota global.
Va, ho farem. Ho
farem,
sí?
Ho farem.
Sí. Vinga, va.
Va, ha arribat el moment. Per última vegada, per molt que em dolgui estar dient això, ha arribat l'últim. Quiz Express.
Som-hi!
Primera pregunta. Per què els sabres de llum de Star Wars semblen tan pesats a la pantalla, tot i que el feix pràcticament no té massa? Opció A. L'efecte cinematogràfic i els actors els manipulen com si fossin pesants. Opció B. La força els dona massa variable segons el portador. I C. Cada fulla conté una quantitat enorme de plasma sòlid.
Crec que és la A, no? Aquest efecte cinematogràfic i els actors que els manipulen com si fossin, no?, unes eines molt, molt pesants.
Exacte. Com havíem... És correcte, és correcte. Com havíem comentat, doncs el pes real està només el que seria l'empunyadura, no? Que havíem dit que el feix és virtualment sense massa. Però l'efecte visual fa que semblin armes colossals. I això ha generat tot un debat sobre física i biomecànica Jedi.
Els Jedi són les persones que se'ls hi ha revelat aquesta força, que
exacte,
quan hem dit força és que està escrita amb F majúscula, que és el que els hi permet llavors doncs, manipular les espases làser...
La força, les, no
la força.
Molt bé, tenim una altra pregunta?
Sí, som-hi. Els planetes amb dos sols com Tatooine són només un concepte de ficció. Opció A. Sí, els sistemes binaris mai podrien tenir planetes estables. Opció B. No, existeixen planetes circumbinaris com Kepler-16b, que orbiten dues estrelles. O C. No, es donen quan la circumvolació espacial s'alinea amb el trajecte d'un asteroide perillós.
Aquí sí que...
Aquí avui n'hi ha dues de llargues.
Sí, sí, ja ho veig.
Per tant,
sí,
ja no serveix la teoria de la més llarga, és la correcta.
Exacte.
Eh?
Vam fer els deures nosaltres.
Molt bé, s'ho currat. La B.
Exacte.
Sí, molt
exacte,
bé, molt
exacte.
Bé.
Hi havia el concepte, el nom de Kepler-16b, que donava alguna pista. Doncs ha sigut justament l'existència de planetes com aquest, el Kepler-16b, que ha portat els astrònoms a popularitzar la recerca d'exoplanetes. I Star Wars ha estat una excel·lent porta d'entrada per divulgar-ho, doncs, perquè apareixen planetes i a dojo. Llavors, en conclusió, ara que ja estem al Quiz Express, enhorabona, diríem que Star Wars no és ciència, sinó que és fantasia disfressada de tecnologia. Però ha tingut un impacte enorme en la cultura i en la vocació científica de generacions senceres. I per què no dir-ho? Ens ha regalat grans estones amb la família i els amics.
I és per això que, malgrat totes les imprecisions, encara avui seguim fascinats.
I la setmana vinent...
No hi ha setmana vinent. Trist estic, Marc.
Jo crec, Marc, abans d'acabar, que ens demanaves que et posessim,
sí,
una nota.
Sí, som-hi.
Molt bé.
Jo sóc crític, Gerard.
Podríem posar-li un 9,5 perquè
pensem
hi va haver
millorar,
un episodi,
no?,
que ens va fallar una pregunta.
Recordes,
Sí, sí, sí.
Però potser per l'actitud s'arrodoneix cap
sí.
amunt.
Li posem un 9,9. Es pot millorar sempre. Sí,
nois, l'excel·lent és per vosaltres, perquè la feina heu fet impecable. Gràcies per la vostra secció. Molt interessant, molt interessant. I us animem a repescar-la a través de la nostra pàgina web. I ens retrobem la temporada vinent,
Sí,
jo hi compto amb vosaltres,
I serem, va.
Gràcies per tot. Que vagi molt bé i que acabeu de passar un bon estiu.
Igualment. Que la força i també la ciència us acompanyin. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.